parlar amb alguns d'ells, Lara?
No, perquè són menors d'edat i no ens deixen parlar amb ells la direcció del centre ni ells mateixos, evidentment no ho podem fer.
Val. Però bé, si pots parlar tu amb alguns d'ells, ens expliques el que t'expliquen.
Sí, ara ho intentarem. Si em deixen passar, parlarem amb ells.
Per tenir una mica d'informació per què protesten i perquè s'ajunten també a la vaga de... aquestes protestes, diguéssim, dels seus companys.
Sí, ens deixen sortir perquè ara mateix estan tots aquí retenint la porta. Ho farem i parlarem amb ells.
Molt bé, fins ara. Laura, perdona, que t'he tallat abans. Digues.
Sí, que millor crec que aquesta proposta de vaga, no, jo no la llegeixo com una reacció a que no se'ls ha tingut en compte en l'acord a la qual ha arribat Educació amb Comissions Obreres i la UGT. Té a veure amb les formes, és a dir, hi havia una mesa de negociació on hi havia, justament, valgui la redundància, una negociació i l'acord que s'ha signat no ha tingut en compte aquest espai on s'hauria d'haver pres aquest acord. S'ha tingut al marge de la mesa de negociació amb dos sindicats que, insisteixo, no representen les majories dintre del sector, perquè hi ha altres sindicats que sí que les representen. I jo crec que les formes tenen molt de... O sigui, s'han de mantenir unes formes determinades quan s'està negociant o s'està intentant arribar a un acord. I prova d'això, de que hi ha molta gent dintre la comunitat educativa que no se sent interpel·lada, és que les vagues dintre d'aquesta comunitat tenen un suport majoritari. Serà que, igual aquest acord, per molt que s'hagi vengut com el millor acord de la història, no?, com si diguéssim, doncs hi ha una part important de les persones que hi estan afectades, una part molt majoritària de les persones que hi estan afectades que no l'entenen com a tal.
Esther...
A mi em sembla una irresponsabilitat aquesta vaga, em sembla una exageració, a 35 dies lectius del final de curs, 5 dies per centre, 3 dies d'aturada general. Em sembla que la situació està enquistada i que caldria una intervenció, potser del president de la Generalitat o de qui calgui, per trencar aquesta mena d'inèrcia que va cap al desastre, perquè les famílies cada cop estan més allunyades dels professors i el que estem veient és que ara els estudiants també. Aleshores, jo em pregunto si aquest és el sector que està en pitjors condicions a Catalunya. D'acord que té unes dificultats enormes, perquè socialment el país ha canviat molt, perquè és la feina més important probablement amb la salut de tots els treballadors públics de Catalunya, però no sé si en aquest moment tenen els millors interlocutors. Jo crec que hi ha moments que els sindicats, hi ha alguns sindicats que actuen amb un cert immobilisme o amb un cert conservadorisme i que tenen unes palanques d'acció que són poderosíssimes i que són les que estan utilitzant, crec que en aquest moment, amb un punt d'irresponsabilitat a final de curs.
Marta Bonforte?
Sí, jo estic d'acord amb els companys, que és una situació un poc complicada, perquè jo entenc les dues parts, no? Al final els professors també ho fan per a reivindicar que aquestes hores no estan pagades i que ho fan amb bona voluntat, no? Escoltàvem ara el director del centre, perquè també els agrada i forma part de la seva feina i de la seva vocació pública. Em sembla molt cridaner com s'ha arribat a aquesta decisió, perquè al final els alumnes, quan estàs a quart de l'ESO, qüestions com la graduació són superimportants. Jo crec que el món un poc envolta, va al voltant d'aquest tipus d'esdeveniments, no? I t'importa moltíssim. Aleshores, jo crec que també és una forma de... que els alumnes s'involucren, i m'ha agradat molt, i jo crec que ara sí podem escoltar algun testimoni dels que han anat a suportar, que hi hagin alumnes d'altres centres que han anat a protestar també encara que no els afecte la mesura. Jo crec que això també demostra una certa solidaritat i també demostra que els joves, malgrat moltes coses que diem d'ells, que no estan en la lluita, que passen de tot, que els dona igual qualsevol tipus de mesura, que no estan polititzats tampoc, doncs en aquests casos sí es mobilitzen i tracten de fer aquesta solidaritat entre companys, i a mi això em sembla molt positiu, no?
Lara, continuen les protestes?
Sí, continuen les protestes i hem pogut parlar amb alumnes d'altres centres que són aquí fora, com que són menors, no els hi podem posar directament al micro, però us puc explicar el que em diuen. Han vingut i se salten classe i diuen que ho fan per solidaritzar-se amb els seus companys del Narcís Oller. Diuen que els seus centres són més petits i que no tenen tanta força com aquest i que, per tant, per això volen sumar-se tots aquí. I em diuen que les seves principals reivindicacions són que els hi han tret les excursions, que els han tret les colònies, els actes de graduació, i també es queixen de que ara no tenen comentaris a les notes i diuen que això sí que els servia ells i a les famílies per orientar-se una mica de com va, doncs, la seva evolució acadèmica. Em diuen que això, consideren que és un greuge, considera que no els estan anant bé aquest curs escolar per culpa, doncs, de que els estan retallant parts de l'educació que ells també consideren essencials més enllà de fer classe, i que per això, doncs, avui se salten classe. Els he preguntat també que què diuen a casa, no? Què diuen les famílies de que avui no vagin a les aules i que vinguin aquí a manifestar-se, i almenys els alumnes amb qui jo he parlat em diuen que a casa seva ho saben i que estan conformes i que els pares, doncs, estan d'acord amb que ells reivindiquin els seus drets.
Ens acompanya avui també Pepe Menéndez, expert en lideratge i innovació educativa. Pepe, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Et veiem certes cares quan anàvem explicant el que està passant a aquest Institut Narcís Oller de Valls. Què és el que em pensa del que escoltàvem ara?
Bueno, jo crec que estem en la tormenta perfecta, perquè hem baixat al fang del conflicte, que és... El conflicte d'alguna manera es conversa, es dialoga o es tensa en la superestructura i hem baixat al carrer, als alumnes, a l'enfrontament entre alumnes, famílies, escola... Jo crec que portem molts anys amb aquesta degradació i que al final la vaga, més enllà de les reflexions, que puc estar d'acord en algunes coses que s'han dit, que potser el funcionari té més seguretat, però al final les vagues les fan sempre tots els sectors amb l'usuari o amb el client que més l'afecta. Jo no conec una vaga que es faci sense molestar. I el que passa és que la molèstia d'ara és molt forta, és molt agressiva. Però jo em quedaria amb el símptoma, amb el símptoma. El departament està pràcticament bloquejat amb la seva manca d'entesa amb el sindicat majoritari en el sector públic, perquè també aquí es donen diferents circumstàncies de representació de sindicats dins de l'escola pública i de l'escola concertada. I llavors apareixen mesures... Que són una mica, de vegades, això dels Mossos ara. O fins i tot, quan després d'aquella famosa grup d'estudis sobre les mesures acadèmiques que s'havia de portar, canvia el govern i es decideix anar a l'OCDE a preguntar... Que està bé, però fa la sensació de que estem improvisant permanentment. Jo també diria, a mi, un dels temes que més pot afectar és la suspensió de colònies, que ja les associacions de lleure estan advertint de que suposarà comiats, de que suposarà un col·lapse total del sistema. És veritat que hi ha una part de l'activitat escolar, és la meva experiència també personal, que està recolzada en la voluntarietat, diguéssim, no? Organitzar el final de curs, organitzar el Sant Jordi, organitzar el Carnaval. Tot això, al final, queda una mica... Però, cuidado, quan això s'ajunta amb el malestar, amb el desgast, amb la sensació de superació. Jo crec que el model està esgotat, Bueno, això ja fa molt de temps que s'anava dient. Aquesta complexitat que ja no és una raresa, sinó que és la normalitat de les aules. Tots els estudis de població parlen de que en poc temps el 40% dels alumnes del sistema escolar seran alumnes... encara que la majoria hagin nascut a Catalunya, fills de famílies que venen de fora d'Espanya. La complexitat... No és que la complexitat vingui immediatament, però la diversitat, la inclusió, el mateix decret d'inclusió, que té una gran voluntat, i del que jo sóc un partit... Però el decret ha d'anar acompanyat de recursos, ha d'anar acompanyat de formació.
És que potser també és un altre debat de si funciona o no l'escola inclusiva.
Jo crec que l'escola inclusiva funciona quan té recursos.
Clar, però és que si no el tenim...
Sí, però llavors, clar, el problema és si tu ets un pare o una mare d'una persona que necessita aquesta escola inclusiva i li diuen, bueno, mentre no hi hagi recursos no hi haurà escola. Bueno, jo tinc la meva filla que té l'edat que té ara i no tornarà a renéixer quan arribin els recursos.
No, però vull que al final el que estem posant el focus en unes demandes, però potser hem de posar el focus a la desigualtat, que és el que està afectant directament les realitats a les aules? És a dir, hi ha un tracte desigual segons qui ets a les aules?
Bueno, mira, jo posaré un exemple, Una de les decisions que se'm va acordar és la baixada de ràtios. Jo crec que la baixada de ràtios no ha de ser una baixada de ràtio d'un professor en una aula, sinó ha de ser que entren més docents en una aula. O sigui, la consciència...
No reduir alumnes, sinó posar professors.
Clar. Això està més que comprovat, que la docència compartida té un efecte de personalització, fins i tot encara que hi hagi molts alumnes a l'aula. Llavors, jo, el que sí, per això deia, que em penso que el model és el que està esgotat, l'estructura de l'organització escolar és la que està esgotada.
Però aquest no és el debat, no?
Jo crec que és el rerefons de la causa del malestar.
Ja, però aleshores anem realment als temes de fons. No veig jo que la gran preocupació i la gran reivindicació del sistema escolar, especialment dels profes en aquest moment, sigui aquest, quan crec que és aquest. Realment, que ha canviat completament l'estructura social i els nens tenen altres necessitats i no hi estem poguent fer front. Però no tinc la sensació que el gran debat sigui aquest.
Mira, saps què penso? Que quan una cosa es degrada tant, s'acaba discutint de la misèria, per dir-ho així. Llavors es perd, i jo crec que aquí té bona part el lideratge del sistema, té bona part de responsabilitat. Si jo no, al final no sé... el sentit, el propòsit que té l'escola. I vaig improvisant. Al final entro en els debats que acabem de sentir, enfrontant-se al director amb el de l'AMPA. Això és el fang del conflicte. Per això dic que tens raó en el sentit de... Però aquests sembla que no són els temes del que s'està parlant.
No, o sigui,
no,
per exemple,
perquè és la punta de l'aix.
Com a mínim no són els temes importants.
El cas de Valls, alguns alumnes deien... i es queixaven. El que ens queixem és que molts professors estiguin dient que no faran sortides de final de curs a PortAventura i, en canvi, no es queixin per ser 33 a la classe sense cap mena de ventilació a ple estiu.
És a dir... Però també es queixen d'això. Sí. Jo no crec... O sigui...
però qui ho està pagant són els alumnes que no aniran a PortAventura. És a dir que...
Sí, no, no. I els alumnes que fan les classes amb aquestes condicions i els professors que donen les classes amb aquestes condicions. Però és que, amb les reivindicacions que hi ha hagut en els darrers mesos, els motius pels quals s'han impulsat la vaga, evidentment que hi havia una demanda de millores en les condicions laborals. Però no només. Es demanava recuperar la capacitat adquisitiva dels professors, es demanava un increment en la inversió en educació, bàsicament per correspondre's amb el que diu la Llei d'Educació de Catalunya, que és el 6% del PIB, i mai s'ha aconseguit, i això ho demanaven, ho posaven sobre la taula el col·lectiu docent que estava mobilitzat, demanava baixar les ràtios i demanava reforç de plantilles per atendre correctament l'escola inclusiva i, per tant, més recursos cap aquí. No és veritat que, que això s'estigués desviant els debats només pels interessos personals d'aquest col·lectiu que està organitzat. No, no, és que aquest col·lectiu, sobretot, o en paral·lel a les seves reivindicacions laborals, demanava reivindicava millores en el finançament per millorar la seva atenció a l'alumnat. O sigui, no és veritat que això que estàvem parlant ara i que és el rerefons de la qüestió i que segurament té molt a veure amb els recursos, amb com s'estan organitzant, no és veritat que això no ho posi sobre la taula la gent que s'està mobilitzant. De fet, jo crec que és una de les principals demandes d'aquest col·lectiu.
Jo atendria, més enllà de les raons, atendria a l'enorme malestar. És a dir, al final, jo he estat professor molts anys, i si tenia una classe que no m'escoltava i que s'estava d'alguna manera rebel·lant, puc fer dues coses, no? Imposar l'autoritat per l'amenaça, pràcticament, o puc dir, això és un símptoma. I més enllà de les coses que de vegades es diuen, per això dic que jo en algunes coses és que estic d'acord en relativitzar, i en el valor que té, escolta, una persona que té un treball segur, que fixeu-vos una cosa també molt interessant, els salaris no són uns salaris dolents, El problema és, aquest salari em serveix per llogar un habitatge? Aquest salari em serveix quan tinc família per afrontar la vida? Aquest salari em serveix per això? O sigui, la carrera professional no existeix en el sector educatiu. Totes aquestes coses, al final, són aquesta tormenta perfecta, diguéssim, no? Perquè s'ajunten amb aquesta complexitat.
Sí, però perdona una cosa, diuen els pares, és a dir, el meu salari no em permet a mi, el mes de juny, pagar una cangur perquè els nens fan mitja jornada, perquè les escoles públiques el mes de juny doncs fan mitja jornada. I a mi no em permet, perquè aquest salari no em permet pagar-ho. És a dir, és una situació general.
Jo no voldria entrar en aquest fang, Ho dic perquè...
Sí, però és que és el fang. És que al
totes
final,
totes les vagues es munten, diguéssim, en la part més feble del sector. És a dir, no és que estigui d'acord amb la vaga, O sigui, ho dic molt clarament, no hi soc d'acord. Tampoc estic d'acord amb la política que porten els sindicats majoritaris de la pública.
Sí,
tampoc,
sí, no, entenc.
Però més enllà d'això, el que tinc davant és un lío de nassos.
Sobretot jo crec que s'ha de trencar la inèrcia, perquè en aquest moment està tot... Això està completament encaixat, o sigui, està completament bloquejat. Per tant, si no hi ha una inèrcia... Vull dir, si no es trenca des de fora, jo penso, no sé, que els convoqui el president de la Generalitat, no sé, però... d'alguna manera s'ha de trencar aquesta inèrcia, perquè això és un bloqueig absolut. I tu deies, no, clar, és que el sector no permet el sou, etc. El sou no és dolent comparat amb altres sectors i tenen el mateix problema tota la resta de sectors, i també hi ha famílies que si els nens no van de colònies amb els seus professors, no aniran de colònies en la seva vida, i es quedaran al carrer o es quedaran a casa sols. Per tant, les dificultats són molt compartides socialment.
Ja, però sí, però és que, escolteu, el dia que el ferrocarril fa vaga, hi ha persones que tenen hora amb el metge i perdran aquesta hora. I llavors els portaran... Jo no és que estigui d'acord amb aquesta situació. I conec persones, ja potser més grans, que deien l'escola mai hauria de fer vaga, perquè, clar, perquè són menors, perquè són alumnes... La vaga del sector de 0 a 3 anys serà letal. Perquè, escolta, un alumne de l'ESO es pot quedar a casa sol, però un nen de 0 a 3 no es pot quedar. Ara, a mi, el que en aquest cas... o sigui, estic molt d'acord amb la idea de algú ha de trencar la inèrcia. I quan la baralla és tan en el fang, aquesta responsabilitat normalment correspon més a qui té el poder més de decisió sobre l'estructura. I amb això no vull treure la responsabilitat dels sindicats, que en aquests moments tenen una força responsabilitat i tenen el tractem per la màniga també. Però l'administració té aquí un paper molt important. És com la baralla entre famílies, diguéssim, no? Entre adolescents i pares. Al final els pares tenen, i no vull dir que l'administració sigui el pare, eh? Però l'administració té aquí una responsabilitat d'intentar liderar el sistema cap a una altra banda. I afrontant els problemes que té.
Sí, falta lideratge, vols dir?
Clarament, clarament.
Ens truca el Francesc, que és el pare d'un alumne de l'Institut de Narcís Oller de Valls. Francesc, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vostè dirà.
Sí, miri, jo primerament volia remarcar que truco com a pare d'un alumne de primer d'ESO de l'institut. No sóc ni representant de l'AMPA, ni de l'AFA. I la meva trucada era sobretot per posar èmfasi en que aquesta protesta ha sigut una protesta absolutament organitzada per l'alumne. Portem tot el cap de setmana a casa nostra organitzant per via WhatsApp aquestes manifestacions i aquesta vaga que hem fet. I crec que això és molt important, sobretot tenint en compte els temps del que estem, no? Que el jovent està ser implicat en tot. Mm. I independentment del que es queixin, que també podria tindre la meva opinió, considero que això és un fet molt positiu i que, bueno, que s'ha de tindre en compte.
Sí, sí, que també vulguin fer sentir la seva veu, no? Que se sentin útils de la societat, al final.
Exacte, sí. Que sí, al final de comptes és una cosa, per mi és molt important, i que crec que és el que trobarem a faltar quan nosaltres, com jo, que ja en tinc 50, siguem grans, no? Que el jovent s'impliqui i es manifesti.
Sí, sí, totalment. Francesc, molt ben observat. Gràcies per trucar.
Dir també que m'agradaria que estic totalment d'acord amb, i això sí que també ho dic com a pare, amb les possibles reivindicacions que fa el professorat, perquè ha sigut un col·lectiu que ha estat molt menys tingut, i crec que hi ha dos pancartes amb aquesta protesta molt representatives. Una que diu la lluita la fem tots units, que és quan l'alumnat es suma a les protestes del professorat, i una altra que diu els alumnes no són moneda de canvi, que potser és la seva personal per la qual es queixen.
Queda clar. Francesc, gràcies.
D'acord, moltes gràcies.
Lara, com continua la protesta?
Doncs mira, ara mateix continua la protesta, continua arribant gent d'altres instituts. És cert que ara mateix està parlant el director del centre del Narcís Oller, amb qui hem parlat abans, amb l'Andreu, està parlant i mediant amb els alumnes del seu institut. No hi ha pas cap tensió, estan parlant amb calma i els veiem allà al fons del pati parlant. Nosaltres som a fora perquè aquí hi ha el Gerai García, que és representant de l'alumnat al Consell Escolar Territorial de Tarragona. Gerai, bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per donar-me aquest espai per estar amb vosaltres aquí.
Gerai, tu ets major d'edat, tens 18 anys i parles en representació de tots aquests alumnes amb qui tu estàs en contacte directe. Explica'ns.
Efectivament.
Per què avui es manifesten si els professors dins l'escola sí que estan disposats a fer classe?
Bé, doncs, aquesta manifestació no és res nou, és algo que ja s'estava donant ja en el llarg del temps, i això ve bàsicament perquè fa poques setmanes el centre, el Narcís Oller, doncs va comunicar amb una falta de transparència i comunicació a les famílies i a l'alumnat, ja els hi va dir per sobre que la seva intenció era adherir-se amb aquesta vaga de zel, que si no sabeu, aquesta vaga de zel es caracteritza per seguir exclusivament la normativa vigent, és a dir, les graduacions i les excursions que no entren dins de la normativa, doncs no queden...
No les fan.
No les faran i no estan dins del programa educatiu. Això, bàsicament, tenim que hi ha un professorat que està en una vaga totalment legítima, però també tenim amb un sector d'aquests alumnes que estan aprofitant les reivindicacions dels seus alumnes, doncs, per fer actes vandàlics i violents. I això ho hem de condemnar rotundament.
Especifiquem també, a veure, els alumnes estan queixant de que no aniran a final de curs a Port Aventura o que no faran una graduació, o aquí hi ha moltes més reivindicacions darrere? És a dir, sobta una mica que abans no s'haguessin queixat potser de ràtios o de malestar dins les aules i que justament ara que se'ls cancel·len aquests actes, doncs sí que es manifestin. Expliquem una mica això.
Bé, com ho he comentat abans, això no és una reivindicació puntual. Això ve perquè vull remarcar que aquest és l'únic centre del municipi, d'aquí de Valls, al qual s'ha adherit amb aquesta vaga de zel, sense cap mena de comunicació directa ni a l'AFA ni a l'alumnat. I bé, aquestes reivindicacions es donen bàsicament perquè a poc més d'un mes d'acabar aquest curs escolar. Hi ha molts companys i companyes que s'han quedat sense la seva graduació i això els pot afectar emocionalment i ja no dic també dins de, a nivell acadèmic. Bàsicament, en el cas dels alumnes de l'ESO porten 4 anys esperant poder-se graduar amb moltes ganes i després d'un treball complet i absolut, i també els meus companys i companyes de segon de batxillerat que es troben amb unes PAU noves introduïdes l'any passat que porten molt de temps estudiant i deixant-se a l'esquena per poder obtenir doncs, la seva graduació amb els seus professors, amb els seus companys i amb les famílies, i el que no es pot fer és avisar amb molt poc temps d'antelació doncs, totes aquestes accions.
Queda clar.
D'acord, Iera, i gràcies.
Vinga, gràcies, Lara.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Seguim informant del que vagi passant. Pepe Menéndez.
Mireu, fixeu-vos que estem debatent què és el que està dins del projecte educatiu. Dins del projecte educatiu estan només les hores lectives. Des del punt de vista oficial, sí. Però el contrast és que en l'escola el projecte educatiu està vinculat a les festes de comiat de graduació i a les colònies. I són tan educatives com la classe de matemàtiques. Llavors, el problema està que com que la via oficial va de currículum i va de diguéssim, d'assignatures, i en canvi després els projectes educatius estan molt barrejats amb aquesta voluntarietat de la que parlem, en el moment que es produeix el conflicte, perdoneu, torno a aquesta metàfora, entrem en el fang del conflicte. Llavors, ni colònies, ni festes de graduació, quan això forma part de la memòria més significativa dels alumnes.
Sessió de control al Parlament, també n'ha parlat Junts. Li retreuen que com no comparegui a Salvador Illa, Albert Prat?
Sí, a Junts, que demana la compareixença de Salvador Illa pel malestar de mestres i professors. De fet, el partit de Puigdemont ha acusat el president d'apagar el foc amb gasolina davant del malestar de mestres i professors per la falta de recursos i autoritat a l'aula. Doncs bé, la portaveu Mònica Sales li ha dit doncs, que ara hagi decidit posar-ho amb Mossos.
Catalunya pateix una crisi en el sistema educatiu, una crisi de país, i vostè n'és el màxim responsable. Lluny de resoldre les necessitats dels docents, decideix posar Mossos de paisà a les aules.
És una prova de concepte sotmesa al principi de voluntarietat d'aquells centres que ho demanen i feta a demanda de certs sectors educatius.
Marta Bonforte i Nacho Corredor. Marta.
Sí, a mi m'ha semblat molt interessant la intervenció de Pepe Menéndez, perquè crec que fica al debat una qüestió que potser no s'ha parlat tant i és fonamental en aquest cas, i és que hem vist com moltíssims sectors professionals, personals, etc., s'han anat un poc adaptant als temps, com ha hagut una evolució, i jo crec que el tema de l'educació no l'ha hagut. No? Jo crec que estem en dinàmiques de fa 20-30 anys i no ha hagut una adaptació a com ha de ser l'escola d'ara, l'institut d'ara, l'educació d'ara, i pot ser que aquestes qüestions com les colònies, els viatges, etc., sí que formen part molt important de l'alumnat i com això també et modula la ment i et fa pensar críticament no només les escoles, no només els exàmens, etc. Jo crec que això és molt interessant i pot ser, per tirar-lo al terreny més polític, sempre parlem de lleis educatives que cada 2-3 anys van canviant, però pot ser no se fica tant el focus en si el model està totalment obsolet i com canviar-lo des de dins. Jo crec que n'hi ha moltes resistències internes, evidentment, no? Perquè és cert que els sindicats i alguns són molt conservadors, jo coincidisc en això, però crec que és super indicatiu i molt important el que ha dit i jo estic prou d'acord. I sobre la conflictivitat escolar, no? I aquesta qüestió dels Mossos, a mi m'ha semblat molt, m'ha sorprès molt, no? Que s'hagi ficat aquesta mesura. És cert que la conflictivitat escolar, pel que veia ahir, n'hi ha un 84% de l'alumnat que percebís violència en els centres, però crec que tampoc s'ha de tractar als nens ni a les nenes com si foren delinqüents, i jo crec que una figura d'un mosso no ajuda, no, al meu parecer, perquè per això ja estan els pares, les mares, els professors, no, etcètera.
I la policia local, que ja va a molts instituts, o sigui, ja hi és.
No, ja, per això a mi em sembla molt cridaner.
És afegir llenya al foc, sí.
Sí.
Nacho.
Bueno, però és una llenya, diguem-ne, de la que un de cada dos països de l'OCDE ja apliquen, no? I nou comunitats autònomes, en el cas d'Espanya. I s'implementa un pla pilot per valorar si la incorporació d'agents dels Mossos, que és la policia pròpia de Catalunya, òbviament, per cert, desarmats, poden participar en l'anticipació i la millora de les condicions de convivència també en els centres educatius i també per incorporar la figura dels agents i de la policia des d'una lògica vinculada a la convivència de forma anticipada. Però en relació al tema de fons que esteu parlant, aviam, a mi em fa l'efecte, ho hem parlat per sort algunes setmanes prèvies, que el principal problema de l'educació a Catalunya i a Espanya no només està relacionat amb els recursos assignats, perquè els pressupostos van creixent, fan vagues els mestres de tant en quant se'ls puja el sou, però els indicadors de qualitat de l'educació no milloren. Ergo, sembla que no només pagant més els professors o els mestres el sistema millora. I probablement hi ha un problema de fons, i aquí la principal resistència està en els empleats públics que són mestres i professors, que són resistents a molts canvis. A mi ja m'agradaria que quan hi ha aquestes vagues doncs hi hagués un debat més ampli i que escoltéssim més veus vinculades a la pedagogia i a la innovació quan parlem del sistema educatiu, i no només escoltem els representants sindicals, que, com més obvi per la pròpia naturalesa de la seva funció, és reivindicar les condicions materials de vida amb les que desenvolupen la seva feina. I si assumim que efectivament el que cal és més pressupost, encara és més paradoxal que no abordem també, per tant, la importància de que hi hagi un pressupostos a la Generalitat de Catalunya, la importància d'accelerar en l'evolució del model de finançament amb més pressupost per Catalunya. I en aquests moments hi ha partits que d'una banda al Congrés i d'altra banda al Parlament de Catalunya doncs participen del bloqueig d'aquesta situació. Per tant, si o assumim que no hi ha un problema de pressupost i que les vagues que s'estan fent no tenen raó de ser, o si la tenen, participem tots de la solució. I sense pressupostos i sense evolució del sistema de finançament, que són dos temes que estan sobre la taula, que estan bloquejats en espais diferents, per Junts o per Esquerra, o que en qualsevol cas s'hi oposen Junts o Esquerra, sense això no es pot tampoc abordar la injecció de pressupostària a l'educació. No?
Tenim més informació en aquest cas sobre les cases de colònies que avisen dels problemes que tenen amb aquesta vaga. Sí, bé, Solanes.
Sí, les cases de colònies diuen que la seva situació és greu, que hi ha un 50% de sortides en risc per aquestes protestes i que això pot acabar afectant 5.000 treballadors demanant diàleg i que no se'ls utilitzi com a moneda de canvi. Diuen concretament que les reserves els han caigut això més d'un 54% després que 670 escoles s'hagin sumat a aquesta reivindicació de no fer sortides al curs que ve. Ara és quan s'estan començant a reservar les cases de colònies per al curs que ve, i el que estan notant és això. Una de les organitzacions que organitza aquestes sortides i que té cases de colònies és Pere Tarrés. Ens hem posat en contacte amb ells no volen donar xifres concretes, es resisteixen a parlar de cancel·lacions, perquè de fet no s'han acabat de contractar. Diuen que el que no hi ha és confirmacions, això típic de et confirmo per l'any que ve, faré també colònies a una altra casa. Doncs diuen que de moment no hi ha hagut aquestes confirmacions, sí que diuen que en bon punt se solucioni, sí que ja els en transmet el seu compromís de tornar a fer colònies, però que de moment segueixen amb això, amb aquesta incertesa.
Laura.
Sí, diverses coses. En primer lloc, sobre la qüestió dels pressupostos, clar, no és un tema només de que hi hagi uns pressupostos vigents, sinó que la base del conflicte en relació amb l'infrafinançament relatiu a l'educació és bàsicament el no compliment, com deia al principi, del que marca la llei, i cap pressupost, cap ha previst aquest 6% del PIB. Per tant, no és un tema de tenir uns pressupostos, és un tema de dotar aquest sector, aquest àmbit, del que marca la llei que s'hauria de dotar. Després jo estic molt d'acord amb el que plantejàveu, de que efectivament l'educació va més enllà de les hores lectives, també té a veure amb el lleure, també té a veure amb l'aprenentatge fora de l'aula. És que jo no crec que els docents estiguin dient que no estan disposats a impulsar aquestes activitats. De fet, ho volen fer i s'ha fet. El que passa, o el que demanen, és que aquestes activitats es retribueixin o es facilitin per part de l'administració. És a dir, jo penso que l'administració pública no pot comptar, no pot pensar que està garantit aquesta activitat extra i que també és educativa només amb la voluntarietat dels professors. Jo penso que una administració pública no hauria de funcionar d'aquesta manera. I és evident, com deia l'Ester, que jo crec que cal un lideratge, és a dir, que l'administració, que el govern, que educació, s'ha de reunir amb els sindicats que volen impulsar les vagues. Però és que això justament és el que estan demanant aquests sindicats majoritaris des del dia 1 en què es va rubricar aquest acord paral·lel i que sempre han demanat reunions amb el Departament d'Educació, reunions amb el govern per intentar redreçar la situació. Però és que qui es va aixecar de la mesa de negociació no són aquests sindicats, és justament a Educació. I acabo amb la qüestió dels Mossos molt ràpid. Clar, molts experts en la matèria diuen que tenir la presència de Mossos d'Esquadra a les aules no està resolent les qüestions estructurals que expliquen una part de la conflictivitat. I intuïtivament, no sé, llama-me loca, però intuïtivament dintre de les escoles a mi em sembla que els recursos per atendre aquests conflictes s'haurien de destinar a personal d'atenció educativa i orientació, a treballadors socials, etc, etc, o educadors socials, però que no té cap sentit que estiguem posant una figura d'autoritat com és un Mosso d'Esquadra per atendre qüestions que segurament estructuralment tenen a veure amb desigualtats i no tenen a veure amb maldat, com si diguéssim.
Esther.
Sí, jo justament volia posar damunt de la taula la paraula autoritat. Jo crec que els professors en aquest moment pateixen d'una situació de manca d'autoritat i no sé si el que està passant és el millor que pot passar. Perquè tots els contractes, públics i privats, tenen una part de compensacions. És a dir, algú cobra més, però cobra menys, però té més dies de vacances, coses d'aquest estil. I això passa a tot arreu, passa a totes les empreses del món. I això és una cosa que també passa a l'ensenyament. Doncs tenen més dies de vacances i això s'equilibra amb algun dels inconvenients que pot tenir la seva feina. Aleshores, abans el director de l'Institut deia és que són regals que fem des del cor. Home, són regals que feu des del cor o també és una manera d'establir la vostra autoritat al centre, de tenir una complicitat amb els estudiants, de fer coses que no estan estrictament en l'argumentari lectiu, però que donen realment molta informació i molta complicitat i molta proximitat amb els alumnes. Per tant, crec que quan les empreses comencen a parlar amb gent que li cau el boli a l'hora de plegar i els profes es desvinculen emocionalment i es desvinculen dels seus estudiants emocionalment amb els temes que no són estrictament lectius, això és un desastre.
Per anar tancant aquest tema, que tenim més temes a abordar, Pepe Menéndez, què diries?
Mira, m'agradaria dir algunes coses. La primera és que jo crec que pràcticament cap dels grups parlamentaris està en condicions de retreure a cap govern cap situació, perquè tots han estat responsables. Això és no és una situació de fa ni un mes, ni dos anys, ni cinc. O sigui, pràcticament tots els que han governat són corresponsables de la situació que ha passat, no? Jo he estat director d'escola i jo em reunia amb el mosso responsable, però em servia a mi, però no per detectar delinqüents, sinó d'alguna manera per situar temes que quedaven fora de l'escola i que era bo que els professors sapiguessin situacions que tenien a veure, per exemple, en aquell moment, doncs en temes de tecnologia, de ciberassetjament, però això ha de servir per l'equip directiu, però no ha de ser visible a l'escola. I francament, no ha funcionat a Anglaterra, no ha funcionat a França, sinó que si a tu et miren com a un possible delinqüent, t'acabes comportant com un delinqüent. I la mirada de la policia és una mirada lògica, respectable, que la necessitem tots, però no és la mirada educativa que ha de tenir l'escola. I hi ha una cosa que sí que estic d'acord. Més recursos per a fer què? Jo crec que aquest debat és el que els governs no han mai acabat d'afrontar. Més recursos, sí, però per a fer què, exactament? Perquè més recursos per fer el mateix en una estructura que està obsoleta és el que jo crec que no, que és que no funcionarà. I perdona una cosa ja per acabar, I en el refons de tot això està també la situació de la pròpia escola concertada, És a dir, que aquí a les mobilitzacions el sentiment és molt similar i les mobilitzacions no ho són tant. Però l'escola concertada està infrafinançada. I és un tema que acabarà esclatant de la mateixa manera que està esclatant en l'escola pública.
Pepe Menéndez, expert en lideratge i innovació educativa. Com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. En seguirem parlant.
Gràcies.
Farem una pausa i parlarem del que va passar ahir al Congrés dels Diputats.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés.
Bon dia.
Hola, molt bon dia. La mare sempre és motiu de celebració. Però hi ha un dia a l'any pensat només per ella, per sorprendre-la i perquè després se'n recordi per sempre. Al Corte Inglés tenim moltes idees perquè l'encertis. Aquest any, pel Dia de la Mare, encerta-la amb joies que brillen tant com ella. De Pandora, aprofita el 3x2 en una selecció. I de Tous, per compres superiors a 149, emporta't una funda d'ulleres de regal. Ah, i si la vols sorprendre amb una fragància, una inoblidable, com ara Good Girl Jasmine Absolute de Carolina Herrera, 80 mil·lilitres per 102,95 €. I perquè es cuidi cada dia, l'assecador iònic professional GHD Speed Negre Titani, ara amb un 20% de descompte, només per 319 €. Perquè compartir és la manera més maca de celebrar una cosa i regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. El 3 de maig, Dia de la Mare, al Corte Inglés, a la botiga web i app. I ja pots trobar també el nou llibre de relats solidaris de l'esport a les botigues del Corte Inglés, apadrinat pel jugador del Futbol Club Barcelona, Eric García. La recaptació íntegra d'aquest llibre es destinarà a la Fundació Avant. Queda't en un exemplar i suma't a aquesta iniciativa solidària. Entre tots podem marcar la diferència. I res més per avui. Fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Aquest any, a General Òptica.
Capità, diria que veig alguna cosa allà davant.
Un capità, unes ulleres.
Allò és un iceberg. Estribord.
I el vaixell més famós sí que arriba a port.
Veure-hi bé és una altra història. Vine a General Òptica i aprofita un 40% de descompte en totes les ulleres graduades. General Òptica.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
El balcó gastronòmic és un lloc... amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
Necessito vacas.
Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites vacas flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
Toca aquí, bèstia immunda! Ah! On s'ha ficat la Valentina?
Qui ets tu?
Una sèrie d'animació basada en els còmics de Miriam Bonastre.
A l'aventura!
Valentina de Montblanc. Disponible al canal de YouTube del Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Era com una cullera que s'introduïa pel melic i em removia les entranyes. De Mamàlia, de l'Hisenda Solsona.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9:37, amb Nacho Corredor, amb Laura Aznar, amb Esther Vera, amb Marta Monforte, l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. Pedro Sánchez va comprovar ahir al Congrés que la majoria que sustenta la legislatura fa aigües per tot arreu. Junts per Catalunya li va fer perdre dues votacions importants, el decret de l'habitatge i la del Consorci d'Inversions, que de retruc allunya també més Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Les relacions amb el PNB també estan en hores baixes, després que hi hagi hagut una empipada dels nacionalistes amb els socialistes bascos i, finalment, assumar que també estan immersos en lluites internes. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Hi ha sensació de final de cicle al Congrés?
Doncs aquesta és la pregunta que ens fem des de fa molts mesos. Se li fa també al govern per la seva soledat o la seva incapacitat d'aprovar mesures al Congrés, sobretot després del trencament amb Junts. Ho vam veure també ahir amb aquest decret que prorrogava els lloguers fins al 2027. A Feijón, aquest cara a cara, li ha dit a Sánchez que no respecta la democràcia, entre d'altres, perquè, recordem-ho, no ha portat encara els pressupostos. Però Pedro Sánchez ho ha tornat a deixar clar: d'avançament d'eleccions res. De fet, ha dit que el que calen són 8 anys més de govern progressista. Sentim-lo.
Las elecciones se convocarán, como dice la Constitución, en tiempo y forma, en el año 2027.
I dèiem que hi va haver aquesta doble derrota provocada per Junts, que ara ho explicarem, però què va passar amb el PNB?
Doncs que estan molestos. Ahir també es van abstenir en aquesta votació, però és que hi ha un element més. S'havien de reunir avui amb Antoni Hernando, era un enviat, diguéssim, de la Moncloa, que viatjava a Bilbao per avançar en el nou Estatut de Gernika, però la reunió es va frustrar per un tuit on es veia, un tuit que van fer les joventuts socialistes, on es veia Aitor Esteban fet amb intel·ligència artificial tirant-se a una piscina. El ridiculitzaven per haver afirmat que hi havia aigua a la piscina per reformar l'Estatut. Avui Sánchez ha intentat posar pau i havia preguntat de Maribel Vaquero, del PNB, i ha afalagat els nacionalistes bascos. Santi, Maribel Vaquero i Pedro Sánchez.
Pero no lo conseguiremos si además del fondo no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros. Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral.
Por supuesto que quiero compañía y además buena compañía como la del Partido Nacionalista Vasco. Y yo agradezco el diálogo y la posición constructiva del Partido Nacionalista Vasco.
Això és el Congrés dels Diputats. I pel que fa a la plana judicial, avui és especialment destacada la jornada en el cas Ábalos perquè hi declaren els tres principals acusats. Madrid, Dani Santeaja, bon dia.
Què tal, Ricard? Bon dia.
Unes declaracions que arriben també amb els tres acusats creuant-se acusacions.
Sí, fins ara, 3 setmanes de judici, hem vist 2 escenes molt clavant del Dama, que estava sola a una punta del banc dels acusats, i l'altra, Ábalos i Koldo, junts, però escortats per policies, intercanviant comentaris, rient, mostrant indignació plegats. Per tant, hi ha 2 bandes clares fins ara. El comissionista, que ha optat per col·laborar amb la justícia, i per això li han rebaixat la petició de pena a 7 anys de presó. Més del doble és el que s'enfronten l'exministre i la seva antiga mà dreta, que mantenen la seva innocència i neguen haver rebut diners a canvi de fer gestions a favor dels negocis d'Aldama. De fet, consideren que el comissionista és una acusació més contra ells i per això intentaran posar en dubte la seva credibilitat. De fet, han demanat declarar després d'ell per poder confrontar. Caldrà veure també si Ábalos i Koldo mantenen aquesta estratègia conjunta o si acaben acusant-se mútuament, perquè podria dir Koldo que es limitava a obeir ordres i Ábalos defensar que Koldo actuava per la seva banda.
I sabem què diran?
Doncs, bàsicament, el que sabem és el que han dit els mitjans. Ara, Aldama ha entrat fa una estona al Suprem i no res. Li han preguntat si estava preparat per estirar de la manta i ha callat. Els mitjans sabem que Aldama ha intentat esquitxar altres ministres socialistes, també a Pedro Sánchez, però la Guàrdia Civil no ha seguit esta línia i s'ha aixecat Aldama actiu a xarxes socials perquè hem vist això. La curiositat, el seu Instagram ha penjat vídeos d'espartans, un vídeo on surt Gladiator, un vídeo on es dona ànims a ell mateix i finalment un selfie on diu a por el dia i con la verdad por delante. Bé, això és el que diu a les seves xarxes. La veurem aquí a la sala. És una declaració que s'espera llarga. De fet, després hauria d'anar a Koldo, però algunes parts ja diuen que avui podríem allargar-nos més del compte. De fet, ja la sala ja ha habilitat un altre dia per si fa falta que aquestes declaracions s'allarguen 2 dies i també tenim, per altra banda, a Koldo, que ja va dir a l'inici que tenia proves per desmuntar les acusacions, però fins ara l'estratègia de la seva defensa ha estat qüestionar totes les proves, qüestionar els testimonis, i Ábalos, que ha estat menys hiperactiu i també s'ha limitat a posar un tallafocs entre les subons i els suposats intercanvis d'influències.
Gràcies, Dani Santeaja. Que vagi bé. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Amb Nacho Corredor, amb Laura Aznar, amb Esther Vera i Marta Monforte. M'agradaria centrar-me en la sessió d'ahir del Congrés. 2 instants del republicà Gabriel Rufián adreçant-se als de Puigdemont pel no del decret d'habitatge. El primer, mentre ensenyava aquest bitllet de 50 euros...
¿Saben cuál es su bandera? La tengo aquí. Es pequeñita, pero es muy efectiva. Y además de la que les gusta, 50 pavos.
I per si no havia quedat clar que s'acusava els diputats de Junts, aquest és el moment.
¿Qué intereses empresariales tienen? ¿Tienen, por ejemplo, alguna empresa a su nombre con pisos en alquiler?
Doncs difícil de reconduir la situació que estem veient al Congrés, Nacho. Nacho no està. Marta.
Sí, sí, doncs jo crec que evidencia que ja fa molt de temps que les relacions, especialment si és el cas de Rufián amb Junts, estan més que trencades, no? Va fer un discurs molt dur i va ficar el focus una qüestió que jo crec que ara que s'està parlant tant de la prioritat nacional per part de PP i Vox, crec que la prioritat nacional del país és precisament l'habitatge, no? I ahir es va votar i debatre aquest decret llei que afectava a moltíssims llogataires que estan en una situació de precarietat, molts d'ells, i que els contractes expiren en guany o l'any que ve, i finalment no es va votar a favor per... O sigui, es va votar en contra per el vot de PP, Vox, Junts i també l'abstenció del PNB, que jo crec que va estar un poc clau els interessos que també n'hi havia darrere, no? d'aquest conflicte que n'hi havia previ amb el PC. Però més enllà d'això, jo crec que... el govern i la part socialista del govern tampoc ha lluitat perquè aquest decret fora una realitat. Junts, és de veres que ja va dir des del primer moment que no anava a votar a favor, però al llarg de la negociació sí va dir que volia, diguem, ficar algunes qüestions a la taula, no? Sobretot en el tema dels autònoms i donar més incentius fiscals, i el Partit Socialista no es va reunir amb ells, no ha fet aquesta negociació, i jo crec que va ser molt indicatiu que al debat d'aquest decret ahir només hi eren els ministres de Sumar i, per exemple, la ministra de Vivenda, la socialista Isabel Rodríguez, no hi estava, i només van anar a votar alguns d'ells que tenen escó al Congrés. Jo crec que per part del Partit Socialista tampoc ha hagut una intencionalitat clara de traure este decret, que jo crec que hauria sigut molt útil per a moltíssima gent, i entenc que molta gent ara no estigui tens contenta, perquè al final els servidors públics jo crec que serveixen per a moltes coses, i aquest jo crec que és una derrota, no? del govern, perquè ara dia Sánchez n'hi haurà més govern progressista. Jo crec que si l'equació n'hi ha formacions com Junts, que són clarament de dretes, jo crec que no n'hi haurà govern progressista, perquè estem mirant com les dificultats que crea cada dia Pedro Sánchez de traure endavant moltíssimes negociacions, no? I moltíssimes votacions al Congrés.
Rufián, aquest matí als passius del Congrés ha fet servir un verb més contundent.
Sí, pero lo más importante es que ayer, lo digo directamente, putearon por intereses particulares a 3 millones de personas, a 500.000 de catalanes. Así que la derecha siempre se enfada.
Esther.
Sí, a veure, hi ha moltes coses en la sessió d'ahir. D'entrada, hi ha la voluntat absoluta del president del govern de continuar, i això no, ja no sorprèn a ningú. I el que tampoc ens hauria de sorprendre és que Junts votés en contra, perquè en la diferenciació aquesta entre l'eix nacional i l'eix ideològic, doncs Junts ja fa temps que ha decidit doncs, que s'apropa als propietaris i retorna d'alguna manera o connecta amb la convergència tradicional, no, de centre-dreta. I aquesta és la situació. Per tant, Junts no és estrany que votés el que va votar ahir. L'altra cosa és, que sí que pot ser més estranya, és el tema del Consorci d'Inversions. I això el que implica és que Junts i Esquerra voten diferents en temes que poden ser bons per, en general, per la Generalitat o per Catalunya, pel compliment de les inversions, i això doncs, el que demostra és que potser quan sí el finançament o quan el finançament arribi al Congrés dels Diputats, doncs també es pot veure amb dificultats clares. I aquesta és la situació.
Laura.
Sí, jo per afegir el que plantegen les companyes, que estic molt d'acord, clar, dintre dels electors d'aquestes formacions que han tombat aquesta pròrroga, aquestes pròrrogues al lloguer, el perfil d'aquests electors deu ser molt divers. Segurament també hi ha alguna part d'aquests electors que viuen en zones tensionades de lloguer. El que han fet les formacions a les quals voten és bàsicament desprotegir-los encara més, tenint en compte la situació de l'habitatge, que, malgrat que és un dret, no està garantit per la majoria de la ciutadania. Clar, jo si em trobés en aquesta tesitura de ser electora directa d'aquestes formacions que m'haurien desprotegit encara més, la meva pregunta seria: el servei de qui o de quins interessos estan actuant, estan fent política, les formacions a les quals voto? Perquè a mi em sembla una pregunta que se la plantejava el senyor Rufián i jo me la plantejo també, no? Perquè segur que amb aquesta decisió, segur que amb aquest moviment han desprotegit i han anat en contra dels interessos d'una part del seu electorat. Clar, durant aquests 2 mesos, deia ahir la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona que finalitzaran aproximadament uns 300.000 contractes i, per tant, hi ha molts dubtes del que passa, però jo vull recordar, i és molt important tenir-ho en compte, que hi ha una llei d'habitatge aprovada l'any 2023 i, segons aquesta llei d'habitatge, que encara és vigent, tots els contractes es prorroguen automàticament 3 anys si el propietari no comunica 4 mesos abans de que s'acabi la seva vigència, que no vol, que vol el seu venciment. És a dir, que en el cas de Catalunya, malgrat l'intent de la dreta i l'extrema dreta de desprotegir les classes treballadores que són llogateres, malgrat això, encara hi ha una llei vigent que, en teoria, no es veuria compromesa pel fet que s'hagi tombat en el Congrés dels Diputats aquest decret.
Nacho.
Sí, o sigui, aviam, jo crec que en realitat el que veiem és una bona representació dels interessos dels principals electors dels diferents espais polítics, no? I veiem el Partit Socialista bloquejat probablement amb un element central com té a veure amb la vivenda, perquè el seu electorat està molt dividit. Hi ha una part molt rellevant del seu electorat, sobretot de les generacions més elevades, que han fet servir la vivenda com un actiu que complementa doncs, la seva renda o les seves pensions arribat al moment. I hi ha una altra part del seu electorat que no té capacitat d'accedir a la vivenda. I jo penso que part del bloqueig que hi ha i de l'ambició de la política del Partit Socialista, en el cas del govern espanyol, té a veure amb que és el partit que té un electorat més dividit en quant el que s'ha de fer. Dit això, jo crec que s'han de fer coses molt diferents que, a més, ningú està defensant alhora. És a dir, s'ha d'intervenir en alguns supòsits del mercat, sens dubte, perquè és evident que hi ha elements que estan distorsionant-ho tot. Però s'ha de començar a construir en determinades zones amb un nivell d'intensitat elevadíssim, sens dubte. No sé, parleu amb l'alcaldessa de l'Hospital del Prat de Llobregat, que és dels comuns, que no és de dretes, i veiem si... I crec que també s'ha de fer això, perquè jo em penso que alguna vegada he sentit que en una ciutat com la seva, que a més té limitacions de sol útil, etcètera, etcètera, o es comença a construir més, o hi ha un problema evident perquè hi ha més demanda que oferta. I el que sobta és que bueno, com a bandera política, alguns diuen no, només s'ha d'intervenir, altres diuen no, només s'ha de construir. Probablement s'hagin de fer diverses coses en paral·lel i si no això, i de fet ja està esclatant, esclatarà les mans perquè té col·lisió directa amb la impossibilitat de moltes persones de poder desenvolupar el seu projecte de vida i que per poder-ho fer doncs cal tenir una casa on poder viure.
No? 9 minuts seran les 10 del matí. Volem parlar també d'Alemanya, perquè el govern alemany ha anunciat una retallada dràstica de l'estat del benestar per reduir el dèficit públic i per fer front a la despesa creixent de l'estat, inclosa la militar. Ho expliquem d'aquí a 2 minuts.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bonpreu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
Mira el que li he comprat a la mare pel dia de la mare. 17 milions. T'agraden? Et sona que els tingui?
Ah, que macos que són. No em sona que tingui 17 milions. Si els tingués, em sonaria. I a tu també et sonaria, oi?
17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra dia de la mare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara 300 grams de barreja de fruita seca per 4,69. T'estalvies un 15%. I cornets de gelat de xocolata i vainilla pack de 8 per 2,69. T'estalvies un 11%. Lidl, val la pena.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Hi ha un lloc on tots els colers queden cada setmana. El mateix dia, a la mateixa hora.
Bona nit! Benvinguts a Fanzone.
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone. Dijous a la nit. A TV3 i a la plataforma 3CAT.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
El matí de Catalunya Ràdio.
El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
Amb el suport de Casa Tarradellas.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El govern alemany ha anunciat una retallada dràstica de l'estat del benestar amb l'objectiu de reduir el dèficit públic i fer front a la despesa creixent de l'estat, inclosa la militar. Destaca la dada següent. Es preveu una reducció de la despesa sanitària fins a 38.000 milions d'euros acumulats fins al 2030. Santiago Niño Becerra, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com
bon
estàs?
Dia. Bé.
Doncs això és bo. En aquests temps que corren, està bé.
Sí. No?
Què suposa aquesta retallada en l'aportació estatal de les mútues públiques de la salut a Alemanya?
Bueno, doncs, evidentment, això tindrà conseqüències amb una reducció del model de protecció social. De tota manera, a Alemanya, en el que portem del segle XX, ja han hagut dos retallades més. Aquesta serà la tercera. La primera va ser l'any 2000, i la segona a l'any 2003-2005. D'aquesta, del 2003-2005, el més famós de tot, que no va ser el més important, però va ser el més famós, que se'n recordarà, dels minijobs. Els famosos minijobs per al jovent, amb salaris molt baixos i una cotització social molt baixa, i amb poques hores de feina. I ara la tercera. A veure, el problema que té Alemanya es podia resumir amb una cosa molt senzilla. Alemanya estava acostumada a créixer bastant i ara està creixent poc. I a la vegada els seus costos de producció estan augmentant perquè el gas que portava de Rússia a un preu molt competitiu, això, per les raons que siguin, s'han acabat. I per altra banda, l'energia nuclear es va entrar en una dinàmica de reducció de les i finalment eliminació, no?, de la producció d'energia nuclear, i tot això ha fet que s'incrementin, evidentment, les despeses de producció. Quina conseqüència ha tingut això? Bueno, Alemanya era el país d'Europa que tenia un superàvit comercial més important, i ara ha baixat molt. L'any 2019, per exemple, va tenir un superàvit comercial de 6,4% del seu PIB, i l'any passat va ser un superàvit del 4,5%. Tenint en compte que el PIB d'Alemanya supera els 4 bilions d'euros, pues, evidentment són molts diners. Clar, tot això s'assuma. Les despeses creixen, les despeses socials creixen, hi ha més població, més envellida, la demanda de treball tampoc creix amb la proporció que tindria de créixer, i clar, l'única via que de moment queda, no només a Alemanya en general, a tots els països, és la reducció del frau fiscal, que encara que no que sembli estrany, a Alemanya també hi ha frau fiscal, que s'estima en el 3% del PIB.
Clar, aquí també el titular que ens xoca és que això vagi associat també a un augment de la despesa militar. No sé si això...
Sí, exacte. És el que anava a comentar ara. L'any passat, és que són xifres realment que maregen, L'any passat la despesa militar d'Alemanya va pujar als 114.000 milions d'euros. Almenys aquest govern ha dit que vol que continuï creixent fins a tenir un exèrcit de 600.000 persones, 600.000 soldats, amb armament idoni, etc. Això són, evidentment, molts diners, que si no surten d'ingressos, han de sortir d'un altre puesto, que són retallades de despeses.
Clar, el refrany també diu que quan vegis la barba del teu veí pelar, posa la teva a remullar. Això vol dir que l'estat del benestar a Espanya podria ser que en els propers anys també el veiéssim qüestionat, o si més no tensionat?
Bueno, és que, de fet, el model de protecció social ja s'està tensionant a Espanya. Per exemple, les llistes d'espera a la sanitat estan augmentant. Això és, d'alguna forma, un tensionament del model de protecció social. Que hi hagin, si no recordo malament, a Catalunya, igual m'equivoco amb la xifra, 750 aules amb barracons, escoles. Això és un tensionament del model de protecció social, perquè recordem que el model de protecció social agafa pensions, agafa subsidi d'atur, agafa sanitat universal i agafa també educació pública, sí. No? Llavors ja estan veient tensions. El que passa és que de moment moltes d'aquestes despeses, per exemple a pensions, estan cobrint en deute públic.
A França, també ja s'han anunciat retallades, no? Ja des de l'any passat també. És un bressol de l'estat del benestar com Alemanya.
Exacte. El problema vindrà quan la Comissió Europea, que ja ha dit que ho farà, digui que certes despeses no es poden cobrir en deute públic. Llavors, clar, si els diners, per exemple, pensions, la Seguretat Social Espanyola, si no recordo malament, té un deute que s'apropa als 200.000 milions d'euros.